Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui escoltarem les opinions del coordinador territorial de Més a Barcelona, l'advocat Pau Miseracs, i l'exalcalde i exconseller santcugatenc Lluís Recoder sobre alguns dels fets que s'han produït els últims dies, les últimes hores, arran del referèndum de l'1 d'octubre, que recordem està suspès pel Tribunal Constitucional. Miseracs i Recoder han protagonitzat aquesta setmana actes organitzats per Òmnium Cultural Sant Cugat i els Amics de la UNESCO Valldoreja Sant Cugat, respectivament. I anem a escoltar les declaracions que ha recollit el nostre equip d'informatius. Comencem per l'exalcalde i exconseller Lluís Recoder, que assegura que els alcaldes estan sent injustament pressionats per els preparatius d'aquest 1 d'octubre. I considera molt greu i molt llestimós que més de 700 electes hagin de declarar davant la Fiscalia. Recoder va inaugurar aquest dimecres el nou curs dels Amics de la UNESCO, Valldoreja Sant Cugat, amb una conferència sobre urbanisme sostenible a l'Arxiu Nacional de Catalunya, però també en va parlar sobre aquesta data.
Som amb Lluís Recoder, exalcalde de Sant Cugat i exconseller de Territori i Sostenibilitat, que aquest dimecres ha ofert la conferència "És possible un urbanisme sostenible?" amb motiu de la inauguració oficial del nou curs dels Amics de la UNESCO Valldoreix Sant Cugat. Bona tarda, senyor Recoder.
Molt bona tarda.
Bé, vostè ha fet molt incís amb el canvi climàtic en aquesta xerrada. Des que va deixar l'alcaldia el 2010, no sé com ha vist l'evolució de Sant Cugat en aquest sentit de l'urbanisme sostenible i doncs, que miri d'evitar el canvi climàtic.
Bueno, Sant Cugat ha estat sempre, i ho continua sent, una ciutat molt compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic, des de les potencialitats i les capacitats que té una ciutat, no? Però ja fa molts anys que va subscriure l'acord europeu d'alcaldes contra el canvi climàtic i això doncs, ha tingut una correspondència amb una actuació constant de la ciutat. De fet, l'exemple de Sant Cugat posa de manifest una paradoxa que Nacions Unides doncs, han vist i han distingit i han ressaltat, que és que així com per part dels estats doncs, no s'estan posant els mitjans necessaris per fer front en el que per mi és el principal problema que s'afronta la humanitat en els nostres temps, que és el canvi climàtic, en canvi per part dels governs locals i per part dels governs regionals, amb terminologia de Nacions Unides, s'està fent un grandíssim esforç. No? Per tant, aquest és un fet doncs, molt positiu i Sant Cugat està actuant de forma doncs, responsable.
Què és l'urbanisme sostenible, si el podem definir en poques paraules?
Bé, l'urbanisme sostenible és la convivència de les persones en un espai, que en diem la ciutat, que en diem el poble, que en diem la vila, que en diem el municipi, i fer-ho d'una manera que visquin de forma que no malmetin el medi ambient present i sobretot que no comprometin el medi ambient futur, el dels seus fills i el dels seus nets. I aquesta és una realitat que amb els hàbits de consum que tenim adquirits els humans, i especialment doncs, els humans de la segona meitat del segle XX, doncs, es fa evident que això no s'aguanta i que hem de canviar i d'una forma molt, molt radical. El món pateix doncs, la realitat perquè ja no amenaça del canvi climàtic, que es farà més evident a les nostres vides, i això doncs, significa que plourà menys, que farà més calor, que tindrem menys aigua en el nostre abast, que el proveïment d'aliments serà més difícil. El món s'enfronta amb un increment de la població molt important en les properes dècades i a més una població que aspira a viure amb els estàndards del món occidental. El món està vivint una pèrdua progressiva i una disminució progressiva dels recursos naturals i tot això el que ens obliga és a canviar els nostres hàbits de vida i de consum. I la ciutat és el lloc ideal, és el laboratori en el qual s'ha d'experimentar aquest canvi, perquè si no el futur no és un futur possible.
Com es fa això? Aquí a Sant Cugat, si tornem a la ciutat, per on passa aquest futur a la nostra ciutat?
doncs passa com passarà a tantes ciutats on es posi en evidència el compliment d'un principi que és el de l'economia circular. Això significa que allò que consumim des del moment de la seva producció ha d'estar pensat per ser reutilitzat en allò que sigui possible, que ha de ser el màxim possible, i de generar molt poc residus. I després amb unes pautes de consum que estiguin guiades pels principis de la reutilització i de l'estalvi i de la minimització de recursos. I això ho podem aplicar doncs, al consum diari d'aliments, de la compra de productes envasats, en els electrodomèstics o en el nostre consum més immediat, com és l'aigua, com és la producció o el consum d'energia o la generació de residus.
Actualment vostè ja no manté cap relació amb partits polítics, amb institucions públiques, oi?
Jo en aquest moment, i des de l'any 2012, que, bueno, 13 de fet, perquè jo vaig plegar del govern de la Generalitat el desembre del 2012 i el març del 2013 vaig plegar de diputat al Parlament de Catalunya, em dedico al que és la meva professió, que és a fer d'advocat, i després dono classes a la Universitat Ramon Llull de Governança Mediambiental Mundial. No tinc, per tant, cap dedicació política. Home, òbviament sóc un ciutadà compromès i em sento interpel·lat per les coses que passen al meu voltant i la vocació pública la mantinc, no? Però la realitzo des d'altres llocs que no és la política.
Com a ciutadà compromès i interpel·lat pel que passa al seu voltant, com viu aquests dies previs a l'1 d'octubre?
Bueno, els visc amb preocupació, amb preocupació per tots els fets que s'estan esdevenint en el nostre entorn i amb esperança que tot això pugui sortir alguna cosa doncs, positiva i realment doncs, engrescadora.
Creu que votarem el diumenge?
No faci parlar gaire de política, perquè intento deixar enrere la meva imatge de polític, que és allò que he fet durant 27 anys, i de veritat que per un professional costa molt no, deixar enrere aquesta imatge, però bueno, votar, esclar que votarem, el que no sé és en quines condicions, perquè hi ha hagut doncs, un esforç molt important per part del govern de l'Estat que no pugui haver-hi aquest referèndum.
En qualsevol cas, com a exalcalde, que això sí que en té bona experiència, com creu que suporten, que estan vivint també la pressió els alcaldes d'aquest país, i en concret Mercè Conès a Sant Cugat?
Bueno, doncs els alcaldes estan sent injustament pressionats. I el fet de que 700 i pico alcaldes doncs, hagin hagut d'anar a declarar o estiguin en aquests dies a declarar davant de la Fiscalia és un fet molt, molt greu i molt llestimós. No? Conec molts alcaldes i alcaldesses que són persones doncs, de molt bona fe, que fan la seva feina el millor que saben i que per complir doncs, amb allò que els demanen els ciutadans s'estan veient en aquest moment doncs, pressionats. No? I per tant, jo els desitjo tot l'ànim del món perquè el mereixen i a més sé que el tenen.
Pel que fa al paper de l'administració local i, per exemple, també en concret de les policies locals, creus que se'ls està demanant massa?
Aquí sí que no tinc opinió i en fi, jo penso que és l'Ajuntament doncs, qui ha de fer el que cregui més oportú.
Doncs senyor Recoder, Lluís Recoder, exalcalde, exconseller santcugatenc, moltes gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara seguirem amb una altra opinió, una altra veu, la del coordinador territorial de Més a Barcelona, l'advocat Pau Miseracs, que ha lamentat el context de retard històric en què viu l'Estat espanyol amb les seves accions per impedir l'1 d'octubre, que recordem està anul·lat pel Tribunal Constitucional. El també president del grup d'estudis polítics ha defensat la via de la consulta per dirimir el futur del país. Ho va fer aquest dimarts en la presentació del seu llibre Per defensar la democràcia, referèndum. Òmnium Cultural Sant Cugat va ser l'encarregat d'organitzar aquest acte a l'Ateneu.
Al 91.5 de la FM entrevistem tot seguit el coordinador del moviment d'Esquerres a Barcelona, la secció territorial i president del grup d'estudis polítics, és el senyor Pau Miseracs, també autor del llibre Per defensar la democràcia, referèndum, que s'ha presentat aquest dimarts a l'Ateneu Sant Cugatenc en un acte organitzat per Òmnium Cultural. Senyor Miseracs, gràcies per atendre'ns.
Molt bé.
En primer lloc, a l'ordre del dia està la rabiosa actualitat. Anem tenint inputs constants sobre com està evolucionant aquest compte enrere per la consecució del referèndum, anul·lat pel Tribunal Constitucional. Quina és la reflexió que fa a dia d'avui amb aquest compte enrere?
Bueno, jo estic defensant que no hi ha la il·legalitat que ens acusen, que el president Puigdemont té raó, que el govern espanyol està oblidant o volent ignorar l'existència d'un dret internacional de les Nacions Unides i de tractats ratificats que no vol complir, i es queden en dir que esto es contra la ley y punto. Bueno, pues el problema és que la llei interna no pot anar contra els tractats, i amb la qüestió del referèndum no és la llei interna d'un país la que dona la solució, sinó precisament les resolucions de les Nacions Unides, que és el costum, que sobre aquest tema ja hi són, com va passar amb a la província espanyola del Sàhara, que els van dir referèndum, que després no van voler fer. O sigui, Espanya en aquests moments hi ha una barbaritat jurídica tremenda. I a més, els jutges no tenen capacitat de rebuig de l'aplicació d'una llei quan xoca amb el dret internacional. I aquest és el gran problema.
Volia preguntar-li que vostè en la seva obra parla d'exemples de tractats, acords, resolucions internacionals, sí, com molt bé diu, que recull en aquest llibre, però vostè justifica que hi hauria d'haver un referèndum unilateral quan, des del seu punt de vista...
A mi m'hauria agradat que es fessin bé les coses, el més bé possibles, però s'està fent el que es pot, i el que es pot dins de lo que és permès. Clar que hauria sigut bonic que Espanya hagués creat un clima, Espanya no, el govern espanyol, un clima bo, que Espanya hagués modificat tota la legislació necessària per adaptar al dret internacional, aplicable, clar que hauria sigut bonic, però amb la posició que s'han posat, i bueno, n'hi ha hagut de situacions pitjors, perquè crec que en els països bàltics, quan encara estava la Unió Soviètica, bueno, Rússia, la Federació Russa, a sobre dels d'ells, amb on van posar els tanques, a l'altre van bombardejar el Parlament, que es volia declarar independent. O sigui, barbaritats n'hi ha hagut a tot arreu.
Però a la vegada, des de la Generalitat, des del govern, sí, ve que es diu que l'objectiu és fer el referèndum, no una declaració unilateral d'independència.
Mira, a veure, Catalunya s'està carregant de legitimitat democràtica, i això és la porta oberta a futura independència. Si Catalunya no fes el que ha de fer en aquests moments, que és defensar el seu dret com a poble per decidir i determinar lliurement quin ha de ser el seu estatut polític, la seva economia, la seva organització social i la seva organització cultural, que és el que diuen les Nacions Unides, doncs, com vostè comprendrà, Espanya ha ratificat un tractat de l'any 66, la va ratificar abans de la Constitució, que és el de drets econòmics, socials i culturals, i l'article 2, el primer que diu és dret d'autodeterminació, i l'Estat té l'obligació de facilitar-lo.
I què pot fer?
Això no és clar.
I què pot fer la comunitat internacional, senyor Miserachs, per aturar aquests moviments?
De moment es tira les orelles el senyor Rajoy, perquè és el cap responsable de tot això, oficialment. Oficialment, és per dir que tinc més al costat, que haurem d'estirar les orelles. I a partir d'aquí, doncs, de moment se l'estan estirant des del punt de vista econòmic. Ja s'està disparant el deute espanyol. Això s'està disparant. Males recomanacions d'inversions a Espanya. Bueno, pues, ells sabran.
Vostè què n'opina?
On volen arribar, m'entén?
Què n'opina dels arguments més usats pels unionistes? Sense llei no hi ha democràcia.
Perquè el que estic dient... No, mi, perdoni. La democràcia no és inventar-se una llei perquè la gent faci allò de ordeno, mando y dispongo. No. La democràcia és una cosa molt sèria. Aquests senyors els recomanaria que es llegissin els manifestos i comunicats que emet les Nacions Unides cada 15 de setembre. 15 de setembre, fa 4 dies que ha sigut això, que es celebra el Dia Internacional de la Democràcia. escolti, que s'ho mirin. I el que, i els discursos del senyor Ban Ki-moon i explicant que la democràcia no és cosa de votar, és moltes més coses, és l'exercici diari, és el respecte, és el diàleg, és la tolerància, és respectar els drets humans, és lluitar contra la pobresa, lluitar contra la malaltia, lluitar contra moltes situacions.
Ja sé que...
I si tot... I no, és que si no es respecta això, no hi ha democràcia al final.
Sé que...
I els aliats, miri, quan els aliats van entrar a Alemanya i es va liquidar el sistema nazi, el primer que va fer és reflexionar com havien de ser les democràcies. I es va dir, democràcia és si es compleixen, com a mínim, els drets humans. I aquesta és la gran exigència. Espanya no es compleix.
Senyor Miserachs, ja per acabar, ja sé que és una mica aventurat, però tenint en compte que les informacions ens van arribant i s'actualitzen minut a minut, Mossos ha rebut ordre de fiscalia per precintar els col·legis electorals, on ja s'han desplaçat avui per demanar informació als seus responsables. Abans de dissabte, com veu vostè l'escenari de l'1 d'octubre?
Ara, si anem per aquesta via, doncs jo penso que intentaran justificar l'existència, el que estaven dient avui per la televisió, des de Madrid, que aquí hi ha violència. I és mentida. O sigui, aviam, volen crear violència. Jo ara estava fent una conferència i ha passat uns joves amb un cotxe cridant Viva Espanya. Bueno, jo els he dit moltes gràcies. Però si us havia convidat a dir això, m'entén. O sigui, estan intentant generar violència. S'equivoquen. Catalunya no respondrà mai amb aquestes línies que són les que encanten els seus personatges. I ja veus vostès com han acomiadat a les forces expedicionàries que venien a Catalunya a per ells, bueno, i banderes espanyoles, i vinga, cans. Escolti, això és d'un país atrasat. Aquesta gent viuen encara al segle passat, però molt avall del segle passat. Estan per sota de la Primera Guerra Mundial. No se'n donen compte que el món ha evolucionat. I no es donen compte que tot evoluciona, les lleis, la democràcia, les tecnologies, tot. Llavors, com és possible que les mentalitats no evolucionin? Quins interessos hi ha perquè això continuï d'aquesta manera quan Catalunya té una democràcia que funciona i Espanya no? Quin és el problema?
Doncs, senyor Miserachs, molt...
Jo deixo la pregunta a l'aire, eh?
I li agraïm la pregunta molt contundent. Com ha finalitzat l'entrevista, li agraeixo que hagi atès els micròfons del 91.5 de la FM i fins una altra.
Molt bé. Adéu.